activarà l'avís taronja a totes les illes per forts vents.
I amb aquest apunt de la informació de servei arribem a les 12 i 4 minuts. Actualitzem notícies i tornem a partir de la 1.
Més informació a ib3notícies.com.
Hola, bon dia, benvinguts. Són les 12 i 5. Avui és el Dia Mundial de la Ràdio i ho volem celebrar el dia a Mallorca. Però, entre altres coses, a banda de nosaltres, de la ràdio, de ses emissores de ràdio, de la història de la ràdio, també vos contarem un caramull de coses que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, conversarem amb la Valda d'Ariany, perquè des de 41 anys han modificat el seu pla general per aturar de créixer el Manco durant els propers 15 anys. Bona notícia. També conversarem a la Valda de Sant Llorenç perquè faran obra en les carreteres de Llevant, concretament dues rotondes per fluidificar el trànsit ara que ve l'estiu, perquè en l'estiu allò se posa de bot en bot i convé que no hi hagi, sobretot per qüestions de seguretat, tant de trànsit a segon quines zones. Més tard farem una cosa que el Manco un servidor no ha fet mai, que és connectar amb les companyes de Menorca i d'Eivissa per celebrar aquest dia de la ràdio. També en Maria Antònia Esquines està redoblant per tota Mallorca i connectarem amb ella, amb la unitat mòbil, per un poc retre homenatge a aquesta ràdio que sempre és allà on passen les coses. La ràdio té aquesta màgia que sempre, sempre pot ser de manera immediata a qualsevol banda. I, òbviament, avui amb en Xavi Oliver, en el nostre món de paraules, parlarem de 8 idiomes que han sobreviscut gràcies a la ràdio. 8 idiomes arreu del món que, si no hagués estat per les seves ràdios, haguessin desaparegut. Així que, celebrant el dia de la ràdio, en Yolanda Ruiz de la producció i amb en Rafa Andrés en el control tècnic, començam el dia a Mallorca. Los cigarros, qué demonios hago yo aquí. Bon rock and roll que mos arriba des de València, germans Tormo, que han visitat Mallorca amb un parell d'ocasions. Tant de bo vinguin aquest estiu, els vos recomanam. Anem a pegar un vot fins a Ariany, el municipi més jove de les Illes Balears. Mirau, perquè se va independitzar de Petra en els anys 80, però una curiositat per tots aquells que no ho sapiguéssiu. Parlem d'Ariany, perquè el seu nou pla general d'ordenació urbana mantindrà el sòl urbà que hi ha i no preveu creixement residencial, ni tampoc turístic. L'únic creixement que hi haurà serà per infraestructures públiques o per escoles. En parlem amb en Joan Ribot, Valda d'Ariany. Bon dia, Valda, benvingut.
Bon dia a tots, gràcies per ser convidada.
Clar, ara dèiem la de la independència, però és que el pla no s'havia renovat d'ençà de la independència de l'any 81, fa 45 anys que no s'ha tocat. Per tant, no sé si és que no feia falta o és que ara ja heu trobat que havíeu d'adaptar-lo a la realitat, perquè, clar, d'acord que Ariany és un municipi preciós, petit, però no deu ser com fa 45 anys, no és així?
Evidentment, la realitat ha canviat molt i no és que hem deixat de fer feina. I damunt d'aquesta aprovació inicial que està feta, fa quasi 20 anys que hi fem feina. El que passa que la normativa és molt complexa, va canviant cada 2x3 i ens anem adequant a la normativa, i aquesta vegada, ja fa aquests darrers anys, a mà del Consell Insular, sí que hem anat junts i hem fet aquesta darrera aprovació inicial, un poc és l'objectiu de frenar un poc aquest creixement desmesurat que hi començava a haver aquest darrer mes o aquest darrer any.
Bueno, equipaments municipals, sí, com, per exemple, aparcaments públics. Això m'ha sorprès molt. Sempre he dit el mateix. A Palma mos pensam que som tenim seguixen per amunt i que només tenim problemes d'aparcament naltros i solla. Però, sí, que és que Ariany també començava a tenir problemes d'aparcament?
Bueno, no exactament. Són una sèrie d'aparcaments disusoris, a fi de que la gent que ha d'agafar el transport públic pugui deixar el cotxe, el vehicle, el més a prop possible de l'estació de bus. I llavors també que estem orientant el poble cap a un poble més peatonal, on és que la prioritat sempre sigui del vianant. Clar, el cotxe estarà més bé a una zona d'aparcament que no ha aparcat en els carrers per poder donar accés total i còmode en els vianants. És un poc aquest sentit.
Però
ara per ara no és que tinguem problema d'aparcament, perquè és un poble que som 1.100 habitants i el nostre cas que és bastant gran. D'aquí el fet de que no creixem en habitatges, perquè el nostre percentatge de solars buits encara és bastant elevat i ens permet un creixement més que moderat durant aquests anys vinents.
No ho digueu en veu molt alta, això de que teniu solars buits. No ho dic de bona veres, perquè avui en dia ja estàu molt bé així com estàu. Ariany, per cert, jo sempre faig proselitisme de Mallorca quan xerren sobre balda de qualque municipi, com que segur que hi ha un caramull de mallorquins que no han estat a Ariany. Ariany és preciós, te'n vas a visitar l'església, és preciós i fa molt bon quedar per allà a berenar o a dinar a qualsevol banda. Paga la pena, tots aquests que m'han anat de viatge de vegades a l'altra punta del món, passar per Ariany, perquè és un lloc preciós i que, com dèiem, té aquesta particularitat que és el municipi més jove de les Illes Balears, perquè només fa 45 anys que existeix. Això sí, hi haurà solars per equipaments escolars i esportius i zones verdes. Això sí que queda reservat, tot això.
Exacte. Primer que et faig un incís, he dit que hi havia solar buix, però no he dit que estiguessin a la venta.
Molt bé. Molt bé.
I l'altre que, evidentment, si hi ha mallorquins que no coneixin Ariany, és que no coneixen Mallorca, i no saben el que se perden. Vull dir, s'ha de visitar per veure el que és un poble que conserva totes les tradicions, sí, i la tranquil·litat i l'autenticitat d'un poble típic d'Espla de Mallorca. Per altra banda, el que sí diu, el que estem és apostant per la zona d'equipaments, com són l'espient esportiu, escolar, i també hem marcat una sèrie de zones que per acabar d'equipar el cementeri, i el que és el parc verd, bé, tot el que siguin serveis cap al ciutadà. Aquí sí que creixem un poquet a el que és a nivell que es considera com a zona urbana, però tot sembla orientar cap al servei i donar la qualitat de vida al ciutadà.
Clar, a més també la connexió per vianants també fa temps que està reclamada per comunicar, que la volíeu per comunicar el nucli urbà, el cementeri, el punt verd, la rotonda on hi ha les torres, i així d'aquesta manera caminant se'n pot anar d'una banda a l'altra sense haver de tocar asfalt, pràcticament.
I d'agafar el cotxe.
Clar.
Això sí que és un tema que estem reclamant ja fa molt temps, però encara en la darrera conversació que ha tingut el Consell, que això és competència de la Conselleria de Mobilitat, Consell de Carreteres, sí que ja estem, ja perquè estan acabant de perfilar el projecte per aquest passeig que vagi de la sortida del poble fins al cementeri, inclús fins a la rotonda de la M33-40, aquesta gent hi pugui anar en seguretat, perquè així com hi van ara, és una carretera on hi ha molt de trànsit, és la via principal d'accés al nostre poble, i és una carretera que no té accent, no té escapatori. Si hi ha un vianant i un cotxe va moltes vegades que el vianant no se pot arraconar, no hi ha espai. Per tant, això sí que és una de les coses més urgents i que donarà màxima prioritat per arreglar, ja hauria d'estar arreglat aquest tema.
Ara que jo deia que tota la banda de l'Iglesi és molt maca, precisament crearà un sistema general d'espai verd darrere l'Iglesi per protegir l'impacte visual de no construir a de vora, no? Molt bona idea, perquè la veritat és com una joieta l'Iglesi.
Exacte, s'està marcat com una zona de protecció paisatgística, protecció visual, no? És a dir, perquè no mos esperin que aquesta skyline que estem posats a veure del nostre poble i tot gent que passa per baix, per la carretera, veuria i veus campanar, no? I per no espanyar això, per conservar aquesta fenomenologia, sí que ho han marcat com una zona de protecció visual, protecció paisatgística.
I de nosaltres no feim més que alegrar-nos que un municipi digui no creixerem més, estem bé, sí, així com estem. Perquè la veritat... O creixer de manera condreta, no?
Exacte, més que res, anem a fer un tèntol, anem a posar el cor damunt la taula, anem a veure cap a on volem anar. Ara hi som a temps encara, a decidir cap a on volem anar. I anem a decidir el nostre futur. Vull dir, una vegada que ja ho tens espanyat. Vull dir, anem a veure, ara, antes de que s'espanyi, anem a fer un tèntol i veure cap exactament com volem anar. Que la realitat d'ara no és la realitat de fa 40 anys, és a dir... Poder que si tu de nostres joves no és poder que si tu que tenia fa 40 anys ni la realitat en l'habitatge és la mateixa. Per tant, anem a decorar-nos en el nou temps, anem a veure cap a on volem anar i anem a fer una reflexió entre tots. Ara tenim exploració pública aquesta aprovació inicial fins al dia 13 del mes que ve, fins al dia 13 de març, i cadascú portarà les seves idees i evidentment les contemplarem totes i entre tots farem un planejament que ens convengui a tots.
Ben fet. I des d'aquí, altra vegada, recomanar visitar Ariany, que és preciós. Nosaltres fem propaganda de la nostra, perquè sí, si no en sí, feim nosaltres, de qui farà? No importa anar tan enfora a viatjar, si aquí és la terra més maca del món, i de vegades no la coneixem. Joan Ribotes, és balda d'Ariany, i moltíssimes gràcies per atendre-nos, estàvem en contacte. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. Adéu, bon dia a tots. Adéu.
Un minut de consells publicitaris i tornem tot d'una.
Ivetres Ràdios, música.
Vols anar a Son Moixa a gaudir dels partits sense embosses ni haver de cercar aparcament? Bicipalma i l'MT t'ofereixen les millors opcions de transport per estalviar temps i tot més. Amb bici i bus, guanya el medi ambient i guanyes tu. Ajuntament de Palma.
Fes que el seu estiu sigui diferent i el teu també. Acull un nen o una nina sahrauí aquest estiu. Per a més informació sobre el projecte Vacances en Pau, contacta amb l'Associació d'Amics del Poble Sahrauí al telèfon 634-574-921 o al 971-728-839. Ei! A IKEA Mallorca t'ho fas que sigui estiu tot l'any. Així que continua gaudint de moments únics a l'aire lliure. Descobreix el nostre sortiment d'exteriors a la teva botiga i a mallorca.ikea.es. T'hi esperam. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
El dia, per saber què passa i per què.
Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
Per comptar amb l'anàlisi més completa.
Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat amb la bona companyia dels nostres companys que
per
ja...
Per escoltar els protagonistes de la notícia.
Un de cada 5 metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2035.
El dia, amb Marta Grau.
El 22% de la plantilla actual,
de dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio.
Parlem ara d'obres carreteres des Llevant, concretament en el municipi de Sant Llorenç. S'hi faran dues rotondes per millorar la comunicació, el trànsit. Una a la carretera que va de Porto Cristo a Son Cervera, just a l'enllaç en l'avinguda de les Palmeres, a la Coma, i l'altra rotonda se farà l'entrada de Cala Millor, a l'accés a l'avinguda de Llevant. És una demanda històrica del municipi per millorar el trànsit i per això connectar amb la Balda de Sant Llorenç, Jaume Soler. Balda, bon dia, benvingut.
Molt bon dia a tots i totes.
Bueno, afectarà un total de 9 finques, xarxes de telecomunicacions, d'aigua potable. M'imagino que les obres duraran un temps. Teniu un temps estimat aproximadament de quant de temps duraran? Ho dic de cara a l'estiu, més que res.
Bueno, no, encara, de fet, tot això està en tramitació, perquè com hem sabut, com va donar la notícia l'altre dia, se va aprovar el projecte, el que no hem d'oblidar que ara hi ha una primera fase d'exposició pública, una fase posterior d'expropicions, com vostè molt bé ha dit, i després hauria d'haver l'aprovació definitiva, i després la licitació de les obres. Per tant, jo crec que si gent optimistes moriríem ja després de la temporada alta. No hem d'oblidar que són dos punts molt conflictius, i sobretot quan estan més transitats, quan tenim tota aquesta temporada més alta de llarg estiu. Per tant, jo crec que tot el procediment, que és una mica llarg, ja seria segurament després de l'estiu.
De fet, el problema, m'imagino, que perquè vosaltres voleu donar fluïdes en el trànsit, especialment en l'estiu, que hi ha molta densitat circulatòria. Jo som molt d'anar per allà a Passillots, a Coma, i sí que és cert que ara, en aquest mateix moment, no és el mateix que en temporada alta. M'imagino que és en l'estiu, quan notau més que quan s'ha necessitat de fer aquestes obres, no?
Sí, bé, no hem d'oblidar que és una demanda que ha sortit dels propis residents des de fa temps. Vull dir que la demanda directa no és tant per l'utsa o per la pressió turística que sofrim a l'estiu, que també, sinó pels propis residents, ja que sí que són dos punts bastant conflictius, que cada any salva una partida d'accidents, i el que intentem, sobretot, a part de millorar les infraestructures ja existents, millorar la seguretat pública de tots els residents i també de tots els visitants. Per tant, no hem d'oblidar aquest punt important, que és que la demanda aquesta va sortir dels propis residents del municipi de Sant Llorenç i que viuen a la Coma i que va millor.
Clar, m'imagino que hi haurà d'haver-hi expropiacions per fer tota aquesta ampliació, perquè al cap i a la fi haureu de menester terreny. S'hauran d'expropiar qualque cosa?
Sí, no hi ha molta expropiació, però sí que n'hi ha una mica. També perquè aprofitam, no hem d'oblidar que aquestes rotondes estan a la carretera, que és una zona una mica més alta, i baixa una quantitat d'aigua important cap a la costa. Per tant, també s'aprofita per fer un sistema de retenció d'aigües a baix d'aquestes rotondes per evitar totes les correnties que ens arriben directament a la zona de resident de zona costanera. Per tant, això implica que hi hagi una mica d'expropiacions més. Però no són moltes, eh? Com tu molt bé has dit, que hi eren 9 finques afectades en les dues rotondes.
I, clar, xarxes de telecomunicacions, d'aigua o potable... Fareu com a... Teniu problemes de canonades a Sant Llorenç? És que li demana a totes les bales de Mallorca, perquè les canonades a Mallorca són de fa 50 o 60 anys i per tot hi ha pèrdues. Com està aquest tema allà? Aprofitareu per canviar qualque canonada o això no ho tocareu?
Bueno, Sant Llorenç històricament ha estat d'uns municipis exemplars en la gestió de l'aigua. Tenim un sistema de depuració molt bo i són dels que, si no vaig errat, no tens les dades davant, però estem dins dels tres municipis de Sitges Balears amb menys pèrdues d'aigua, amb un 12%. Per tant, a nivell de canonades estem en una bona situació, tot i que s'ha de seguir millorant. I òbviament, sí, per allà passen unes infraestructures, unes canonades, que hem de mirar si són competència municipal o si són competència en aquest cas del Consell de Mallorca, i en tot cas, òbviament, si es veuen afectats, se canviaran. No només les canonades, sinó, com tu molt bé has dit, tot el sistema de comunicació que pugui afectar en aquestes infraestructures.
També, ara que parlaven de canonades, crec que també posareu solució a un problema que hi ha de drenatge a l'avinguda de les Palmeres. Què passa, concretament? Per exemple, aquest dia és que ha plogut. Què és exactament aquest problema de drenatge que teniu allà?
Bueno, ho he comentat una mica abans, quan m'has comentat el tema de les expropiacions. El que s'aprofita per fer, ja que se fa aquesta obra, és intentar fer una captació de totes aquestes correnties que molt bé de la part alta de la carretera i de la pròpia carretera, que ja quan se va fer aquesta obra quan se va fer fa una partida d'anys, potser el barrejatge va causar un problema en les correntides de l'aigua, que fa que molta aigua pues, al final corri i mos crea inundacions a la zona baixa de la coma. Per tant, aquí s'aprofita per fer aquesta captació d'aigua, perquè després pugui ser alliberada de forma moderada, per dir-ho d'altra manera, i que no creï que prejudicis en els residents de la coma.
Bueno, tot això són millores imprescindibles i necessaris, però també ara, a part de parlar d'infraestructures, volem parlar també, ja que parlem a la Balda de Sant Llorenç, de també millores, però d'àmbit cultural. El nou centre d'interpretació de Sillot ja està... ja se pot visitar, no?
No, bueno, el que va sortir la notícia eren els dibuixos, els renders d'aquest primer projecte bàsic.
Això anava a dir, perquè vaig dir això, sembla com que avui en dia és intel·ligència artificial. No saps per què vaig estar a punt de pegar-hi un vot aquest cap de setmana per veure-ho, però és a dir, això és el que fareu, no?, en el poblat teleòtic de Sillot, no?
Exacte, quan fas aquests projectes tan ambiciosos, diferents, distintius, que donen un atractiu diferent en el municipi, ja sigui a nivell cultural a un altre nivell, sí que aprofita per veure mem i com quedarà això, perquè al final és una inversió també important, que crec que és molt rellevant per conservar el nostre patrimoni històric que tenim aquí en el municipi de Sant Llorenç, i el que va sortir publicat en aquest cas a la premsa van ser els renders o les imatges de com quedaria aquesta inversió o aquest projecte del nou centre d'interpretació del poble teleòtic de Sillot.
El que voleu és fer com un espai de transició entre el nucli costaner i és poblat, que no hi desdigui, no? Que vagi com a una... que faci com un efecte de transició, que t'ho trobis allà i que no hi desdigui, no? Perquè hem de recordar que és poblat teleòtic de Sillot, que recomanem visitar, que és una vertadera meravella, està a la zona turística i realment és un atractiu que paga la pena veure. És a dir, l'idea és com a confluir-ho, no?
Sí, allà tenim el poblat teleòtic, que està obert en els públics, se pot visitar, és totalment gratuït, i se pot fer una volta per tot aquest poblat. Però després no hem d'oblidar que dins aquest poblat, constantment, anualment, s'hi fan excavacions, s'hi troben molt de restes molt importants, i clar, el que no poden fer és deixar aquests restes exposats allà en els públics, sinó el que volen fer és aquest centre d'interpretació, perquè la gent pugui conèixer el que s'està trobant en aquest poblat teleòtic i, a més, també pot explicar una mica tota la història dels nostres avantpassats. Per tant, crec que és un pas important per conèixer primer tota la història de Mallorca en general, del nostre municipi, perquè no hem d'oblidar que és un dels poblats teleòtics més complets i més antics, en aquest cas, de Mallorca. Per tant, aquí tenim la idea, aquest és el projecte que hem definit i s'ha de tenir una mica de donar a conèixer a tothom el que volen fer, i a partir d'aquí ja quan troben la inversió pertinent, realitzar la inversió perquè pugui fer aquesta construcció.
Nosaltres, el Dia Mallorca, cada dia ho deim, mos agrada brevetjar de lo que tenim, i sempre que he duit qualcú de la península a fer una volta per Mallorca, hem anat que si és a punta de Namés, a Coma, a Sillot, i quan veuen el poblat diuen, ¿y esto qué es? Dic, esto, va, esto tiene 3.000 años. I diuen, ¿cómo? I dic, sí, sí, de antes de los romanos. I queden bocabadats. Que tinguem allà, se queden com qui dic. I dic, estos mil años más antiguos que l'aqueducto de Segovia. I queden estonats. Sí, va, mos agrada brevetjar de la nostra. I el poble teleòtic de Sillot, verdaderament, és una verdadera meravella. És una joieta que posa en valor el nostre passat, el nostre present, que és el turisme, i la veritat és que aquest nou centre d'interpretació serà el dignificarà encara més. Jaume Soler, Balda de Sant Llorenç, moltíssimes gràcies per atendre'm-nos, que vagin bé les obres, i enhorabona per parar atenció a les nostres restes arqueològiques dels nostres avantpassats, perquè cap a la fi, futur i present, han d'anar units de la mateixa mà. Balda, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres, sempre és un gust.
Gràcies. Nosaltres, entretant, continuem amb més coses al Dia Mallorca. Es lo que quiero, espárame, no tengo miedo. Yeah.
13 de febrer, Dia Mundial de la Ràdio.
Clara, bon dia.
Bon dia, com es... Jaume?
Laura?
Laura,
bon dia.
Era un moment, ei, companys, jo estava aquí fent un programa de ràdio, què està passant ara?
Jo també, què ha passat?
Tu també, i com és que t'has colat el dia menor que Jaume?
I com és que vos heu colat vosaltres el dia Ibiza i Pitiuses i el dia Menorca?
No em diguis que Laura em sent també a Ibiza ara.
Sí.
Ai, quina emoció.
Hola, Menorca, hola, Mallorca, com estàu? És el Dia Mundial de la Ràdio, companys.
Feliç dia, companys i companya, com esteu?
Quina meravella.
Ostres, doncs pues molt bé, no?
Quina cosa més xula, no?
La veritat és que sí.
Estem en un experiment, connectar el dia Mallorca, el dia Pitiuses i el dia Menorca en aquest dia especial de la ràdio per celebrar, commemorar i seguir sent propers, no? Perquè al final és això, amb els nostres oients i avui que m'estiguin escoltant a Formentera, per jo és una meravella, això, coses de la ràdio, la màgia de la ràdio, no?
Sí, sí, tant, home, sort que la tecnologia ens ho permet,
Quina cosa més curiosa, perquè és que, clar, hem de comptar que tant el dia Pitiuses com el dia Mallorca, com el dia Menorca, tenen una feina molt important, que és que donar veu en aquells petits llocs, llogarets, aquelles petites entitats que d'una altra manera no sortirien mai. Jo crec que el molt més important del que sembla, les desconnexions per illes. No ho penseu? Per exemple, Laura, sí. que tu a Eivissa és encara més petit. Sí. Deu ser dificilíssim, perquè jo aquí a Mallorca puc triar molt més. Laura, perquè, clar, és molt important donar veu a tothom.
I tant, és molt important donar veu a tothom i és una tasca que feim diàriament. De vegades la gent que ens escolta o la gent que ens coneix, fins i tot les nostres famílies, no són conscients, no?, que cada dia hem de pensar temes, hem d'equilibrar-los, no?, perquè molta gent de vegades ens escriu que vol sortir a la ràdio i hem de crear aquests espais, però evidentment tenim aquesta, per una banda, responsabilitat i per una altra banda, aquest focus de servei públic per donar veu, precisament com tu deies ara, Jaume, persones, entitats, grups que, si no, no tindrien una altra oportunitat, no?, de tenir aquesta repercussió, de tenir una veu en la ràdio pública de les Illes Balears, i per tant és una tasca que jo em prenc amb molta seriositat, amb molta responsabilitat, i que gaudeix moltíssim.
I informació propera, al cap i a la fi, també, no? Quan ja, ara que estem amb aquesta borrasca, amb aquests vents que ha portat en Nils i que ara abans d'una altra borrasca, al final la gent, si vol saber què ha passat o sent qualque ambulància, qualque accident, va buscar la ràdio de casa, la ràdio en el cas de Menorca, el dia Menorca, si necessiten saber si avui es fa o no la rua de Carnaval, exacte, al final la informació la cercarà a la ràdio de proximitat, allà que et poden dir, idò, mira, hi ha un avís taronja, un avís groc, avui no se celebrarà... Bé, és aquesta informació de ca nostra, la que feim, i que ens interessen sobretot les persones, més enllà de la política o del que pot passar en el món, que també, però aquí donem una informació que és la informació propera, que pots estar a ca teva i de cop escoltes vesí del costat, xerrant per la ràdio, no?
Exacte.
O la peixatera que li vas cada dia a comprar peix, o la persona que està atenent en el comerç local i en el comerç del teu poble, no? Al final és això, o es fiets en una escola, quan entres en una escola, en dies com avui, per exemple, hi ha moltes escoles a Menorca que celebren el dia de la ràdio i tenen tallers de ràdio i ens han vingut aquí, a la ràdio de casa seva, a explicar els seus projectes, no?
Que xulo. No, i a més, el que parlaven de persones i entitats i pobles que no tindrien veu d'altra manera. Jo ara mateix he acabat d'entrevistar dos baldes, els de Sant Llorenç, que sí que és un municipi que té una importància i un pas turístic, però també he parlat amb Ariany. Ariany és el municipi, un dels municipis més petits de Mallorca, 1.000 habitants, i és el municipi més nou de Mallorca. Se va independitzar l'any 81. Per tant, de quina altra manera sortiria les obres que s'han de fer a Ariany si no fos a les desconnexions, o si no aquell lloc menorquí que té aquell formatge tan especial, o aquestes feixes a Eivissa on s'hi fa determinada activitat? Seria impossible que entrés, ja no te dic a nivell autonòmic, ja imagina't a nivell nacional, perquè, Laura, és que de vegades mos sentim un poc oblidats a les illes en general. Quan veiem els informatius i nacionals i dèiem, que nosaltres també estem aquí.
No. I sobretot, saps, Jaume i Clara, que, clar, en el cas d'Eivissa encara aquesta sensació de ser un indret perifèric ve, a més, damunt d'uns estereotips que relacionen a Eivissa amb una sèrie d'activitats que de vegades no tenen res a veure amb les històries que explicàvem. No? Ara que parlaves de les feixes, mira, l'altre dia teníem aquí en Palarmet, que és qui s'encarregarà de recuperar un territori humit que tenim molt prop de la ciutat d'Eivissa, que fins ara estava abandonat i que s'ha començat ara, després de 2 anys, a recuperar. Doncs són petites històries que també amaguen darrere tota una cultura de qui érem com a ciutat, que tens tota la raó, Jaume, que si no en parlàvem aquí a la ràdio pública, la gent de vegades no ho sap.
I després institucions com en Palarmat, que si no fos per IB3 no coneixeríem a Mallorca. I també aquest tòpic, també m'imagino que, igual que mos passa a la sobrassada i s'encimada, a Menorca també hi ha molt de tòpics, que si és cavalls, que si és formatge, o no, Clara.
Bueno, això crec que és una cosa que és, sempre passa i sempre ha passat, no? Al final se coneixen certes coses més comunament, però aquest és un dels papers també. Menorca cada vegada tenim el camp més diversificat i cada vegada tenim més productes i cada vegada tenim més tradicions, i si abans només es coneixia el cavall, ara ja es coneixen moltes altres festes, i gràcies a que podem ser al carrer també quan hi ha altres festivitats, o podem estar fent programes cada dia, es poden donar a conèixer les festes del migjorn gran, quan, per exemple, només coneixíem les de Ciutadella, no? Es poden conèixer les festes de Sant Climent, que és un nucli ben petitet que depèn de la ciutat de Moda, l'Ajuntament, no té ajuntament propi, però les festes de Sant Climent es poden conèixer, i es poden conèixer arreu de les illes, gràcies a que el Dia Menorca hi és cada estiu, i evidentment en hivern i en moltes altres productes que els hi donem veu. Al final és un poc que sols hi donem veu i els hi donem emoció, també, que és un dels altres de les característiques de la ràdio. Jo ara just estàvem ratllant amb aquest lema d'enguany de Ràdio Intel·ligència Artificial. El que mai ens podrà clonar la intel·ligència artificial és la nostra emoció, l'emoció de les persones que mos escolten i que de cop i volta es converteixen en protagonistes, com a oients i com a persones que expliquen la seva història. L'emoció d'explicar, de transmetre so a través de les ones, que fa que la màgia de la ràdio estigui en cada minut del dia a dia, no?
Jo ho estic experimentant ara, perquè jo som el becari.
Què vol dir que ets el becari?
Sí, ara ho entendreu. Jo fa 35 anys que faig televisió, però ara, d'aquí 15 dies, farà 2 anys que faig ràdio.
Ai, mira tu, que bé!
Jo no sabia res de ràdio. Jo havia vist fer ràdio quan hi havia plats i hi havia cartutxos i rebels, però no vaig arribar aquí fa 2 anys.
Com ha canviat, com ha canviat això.
No m'enterava de res el primer dia. Vaig dir, mare de Déu, però clar, jo som el becari, ara faré 58 anys, però encara no fa dos anys que som aquí. Vosaltres quant de temps fa que feu feina a la ràdio, Clara, Laura?
Jo t'he de dir, bueno, jo vaig arribar, bueno, la ràdio jo fa, crec que el meu primer programa de ràdio tenia 17 anys, es deia a Tres Bandes, i el fèiem una ràdio local de Barcelona, Ràdio Sants Montjuïc Ràdio, i he estat tota la vida vinculada a la ràdio, en moments fent feina a la ràdio, en altres moments en altres mitjans com televisió o cine, i aquí a IB3 fa bastants anys que hi estic vinculada. 4 o 5 mesos després de que s'inaugurés, vaig començar aquí a la ràdio. I he de dir que el dia Menorca fa, bueno, igual que el dia Mallorca i el dia Pitius, és al cap i a la fi, uns 10 anys que s'està matent. Jo vaig començar el dia Menorca fa 10 anys i aquí som encara. Vull dir que... uns quants anyets ja.
Què t'he dit jo? Ja som el becari, tu, Laura?
Idò, mira, jo no m'anava a remuntar tan enrere com ha fet na Clara. Home, la meva primera incursió professional a la ràdio també va ser, mira, precisament a Barcelona, l'any 2007, però aquí al dia Eivissa i Formentera vaig començar en gener de 2020, un any que tots recordem com un any infame.
Bueno, quin bon any per començar,
sí,
Laura.
Sí, meravellós.
Que divertit,
tinc,
eh?
Tinc una punteria brutal olímpica, eh? Mirant un cortina.
Vaja. Allò va ser adaptar-se en els temps, també, de la ràdio.
Vaya foguets que vares fer. Només entrar, pum,
descat
de tren.
Sí, dos mesets, tres.
Mare de Déu, mare. Sí,
allà, allà vam saber i vam fer que la ràdio seguís, tot i les condicions d'emergència sanitària, i fent, jo record, fer ràdio des de ca nostra, amb els meus dos fills, us podeu imaginar.
No, recordo unes paraules que vàrem entrevistar Carles Francino a la tele en aquell moment, i Carles Francino, gran periodista, va dir: és que jo ara me sent més útil que mai.
Sí, és correcte.
I mai oblidaré aquestes paraules. Companyes, acomiadeu vosaltres aquesta connexió, que sempre estem en Palma, Mallorca, Palma. Acomiadeu vosaltres aquesta connexió, que no vull, no vull que diguin que precisament IB3 va néixer amb la intenció de vertebrar les Illes Balears i descentralitzar. Per tant, acomiadeu vosaltres aquesta connexió i fins a la propera. Vinga, Clara, Laura, qui és la més valenta?
Vinga, Clara, tu
les
dues, no? Valenta,
les tu dues. I jo, no, sí, no, tu sí, i jo, sí. Duo, que som un equipazo, no? Les Illes.
Ja tenim, bueno, mirant, Clara i jo ja tenim experiència, d'això de treballar juntes,
sí,
Jaume.
Sí, és correcte, ja fa 2 anys que fem les campanades en aquesta casa i que volim
estar
de la màgia de la ràdio, que jo crec que he dit 3 vegades aquesta paraula.
Sí, però i que això de fer ràdio a distància, Clara, ja ha estat tot un curs exprés, eh?
I ja tenim experiència, sí, també, així que Laura, Jaume, bueno, fem un feliç dia de la ràdio tots tres junts, així.
Venga,
a pulmó.
Vinga, va.
Feliç
dia de la ràdio.
Salut, companya.
Igualment, fins adéu, aviat, companys.
Adéu.
13 de febrer. Dia Mundial de la Ràdio. IB3 Ràdio és història.
¿Quieres ir a Somboza a disfrutar de los partidos sin atascos ni tener que buscar aparcamiento? Bici Palma y la AMT te ofrecen las mejores opciones de transporte para ahorrar tiempo y dinero. En bici y autobús. Gana el medio ambiente y ganas tú. Ayuntamiento de Palma.
Quan tot es veu fosc, hi ha algú que t'escolta. 30 anys acompanyant la gent de les Illes Balears. 1-2. Una cridada que salva. Una veu que acompanya. Gràcies a les persones que ho feis possible. Govern de les Illes Balears.
Ei! A IKEA Mallorca t'ho fas que sigui estiu tot l'any. Així que continua gaudint de moments únics a l'aire lliure. Descobreix el nostre sortiment d'exteriors a la teva botiga i a mallorca.ikea.es. T'hi esperam.
Bon Bueno, avui és el dia de la ràdio, que vam parlar amb Eivissa i amb Menorca, i volen saber ben per on paren a Maria Antònia Esquines, que és en la unitat mòbil d'IB3 Mallorca, fent voltes. No sé si ets a Marratxí, a la cabana, Maria Antònia, per on pares? Perquè, clar, la ràdio pot ser a qualsevol banda.
Bon dia, Jaume, bon dia, companys. Sí, sí, ho has dit bé. Aquí estem a la nostra primera aturada a Marratxí. T'he de dir que és la primera de les 8 que farem avui en aquest recorregut especial per al Dia Mundial de la Ràdio. Som en directe des de Marratxí. Vos he de dir que hi ha bastant ambient de carrer i amb moltes ganes de ràdio, el manco per part meva. Avui hem sortit al carrer per viure la ràdio com s'ha de viure, a prop de la gent. Per tant, ara miraré d'acostar-me en aquest font que hi ha aquí de vora per veure més si la gent escolta la ràdio o no. Anem a veure. Hola, bon dia. Una pregunta, t'escoltau la ràdio, vosaltres?
Sí.
Molt? Si me sabeu dir quina és la ràdio que més li agrada?
Los 40.
Los 40. I que vostè què més, de ràdio musical o ràdio d'informació?
Musical.
Aquí tenim una opinió. Anem a veure, a menys si trobem una altra. Bon dia. Escoltau la ràdio, vosaltres?
Normalment no.
Quin és el mitjà que més utilitzeu per informar-vos?
Per informar-me de les notícies normalment. Pues el diari del mòbil, o per la televisió quan menjam.
I sabeu que avui és el Dia Mundial de la Ràdio? En bon on aquest dia, jo crec que avui la podeu escoltar.
No, sí, sí.
D'acord, i anem a una altra persona. Bon dia. Perdoneu, vos t'escolta la ràdio?
De vegades.
Li agrada aquest mitjà de comunicació?
Sí.
Avui és el Dia Mundial, que troba... Ah, ja ho sap!
Sí.
Crec que és la primera persona que ho sap avui. I d'oi, un bon home vengut fins a Marratxí per poder xerrar amb tots vostès. Què li pareix la ràdio?
Bueno, és un mitjà molt més fàcil que altres i que pens que hi ha més gent que escolta la ràdio que no que llegeix un diari.
I quina és la vostra emissora preferida?
Tenc. Vaig d'una a l'altra, m'agrada molt canviar.
I d'oi, moltíssimes gràcies. Ja veus, aquí hi ha diversitat d'opinions, diversitat d'oients de la ràdio i altres mitjans de comunicació, però avui en honorar la ràdio. Jaume, vaig a veure si trobo més gent a la meva segona aturada.
Perfecte. Tant de bo sigui així, perquè la veritat és que antigament se deia la ràdio dona la notícia, la televisió la mostra i el diari l'amplia. Però avui en dia tot això en sos digitals ha canviat. Anem a fer una cosa, anem a continuar parlant de la ràdio mentre esperen que la Maria Antònia torni. Entre tant, rebem en Xavi Oliver. Xavi Oliver,
Jaume Noguera.
Com estàs?
I molt d'any,
molt d'any per dir de la ràdio.
M'ho hem de donar molt d'any, vol dir. Molt d'any, m'ho hem de donar.
Sí, perquè som a la ràdio. I avui, de fet, fas una sessió una mica diferent. Parlarem precisament de 7 idiomes. He fet bastanta publicitat durant el programa. Que han sobreviscut o que se varen enfortir gràcies a la ràdio. Importantíssim.
Exactament, perquè, bé, Jaume, molt d'anys també tu.
Molt d'any, molt d'any, molt d'any, senyor Oliver.
Seran la ràdio no només informa, no només entretén. A molt de lloc del món, la ràdio va salvar llengües, va retornar a l'espai públic, o les va convertir en símbol col·lectiu. I aquestes són, com deia, 7 històries en què la llengua i la ràdio van caminar plegades.
Escoltem aquesta música perquè gràcies a la ràdio a Irlanda, el gaèlic va tornar a sonar modern.
Exactament. Durant gran part del segle XX, l'irlandès, el gaèlic, era percebut com a una llengua rural, associada a zones aïllades i a generacions de gent més gran. Tot i ser oficial, el seu ús real retrocedia davant l'inglès. I clar, el 72 va néixer Radio Naga El Alcha, i amb ella va haver-hi un canvi profund. Per primera vegada, notícies, debats polítics, retransmissions esportives i música contemporània s'emetien íntegrament en gaèlic. La llengua deixava de ser patrimoni folclòric per convertir-se en eina moderna per parlar del món contemporani, és a dir, que la ràdio va donar al gaèlic allò que necessitava per sobreviure, unitat pública.
Augustiniella, Glory to Berla, Kegra Guego Hukus e Gachendinacob.
Estem escoltant Txec, perquè crec
no, ràdio, això,
que això era gaèlic.
Exacte, això era Ràdio Gaelalcha.
Mare de Déu.
Ara
xerrarem de Txec. És que, clar, gaèlic i Txec... No sé. Ara te compararem, perquè gràcies a la ràdio, el Txec també va esdevenir com una espècie de resistència sonora.
Exactament, i això va ser el 68, amb la invasió soviètica que posava fi a la primavera de Praga. La ràdio es va convertir en bastió de llibertat. Periodistes de Txec Ràdio van continuar emetent en Txec des de localitzacions secretes, imagineu-vos-ho. Wow. I en aquell context, parlar en Txec no era només informar, era afirmar identitat nacional. La població seguia les indicacions que sortien per antena mentre les tropes, clar, ocupaven el carrer, imagineu-vos-ho, eh?
Oh, mare de Déu.
I la llengua es convertia, de qualque manera, en acte de sobirania, i les paraules en aquell moment, ja ho han dit, eren resistència.
Při dalším krokem v evoluci umění. Premiéra dokumentu Nevadí, AI to vymyslí. ČT Art. V čem tkví kouzlo desítek šansonů a písní legendární autorské dvojice. Prozradí dokumentární
Bueno, Txec i Gaelic m'han sonat un poc igual d'intel·ligibles, però ara estem escoltant una música que mos dona el Canadà, perquè gràcies a la ràdio el francès no va quedar reconegut.
Exactament, en un continent dominat per l'inglès, el Quebec va defensar la seva identitat a través de la ràdio i fou amb Easy Radio Canada Premier, i va ser molt més que una emissora, va ser un espai de cohesió cultural. Les emissions van consolidar un francès quebequès amb personalitat pròpia, diferents del francès europeu. Programes d'humor, debats polítics, música local, van reforçar l'orgull lingüístic i la ràdio va ajudar a convertir la llengua en un eix central de la vida pública i en element vertebrador de la identitat quebequesa.
Ici Radio Canada.
Ben, écoute, j'en ai visité des arénas burlesques dans ma vie.
On és això, Jaume?
Això és una jaca. A mi me sona Nova Zelanda. També el Maori va renéixer gràcies a la ràdio.
Més o manco. Com situant als anys 70, el Maori estava en greu retrocés. Les generacions joves el parlaven de cada vegada manco. I a més de la immersió escolar, la revitalització lingüística, també va trobar el seu espai a la ràdio, que va passar per aquesta llengua un aliat fonamental. Amb el suport d'organismes com Te Mangai Pau, es van impulsar emissores íntegrament en te reo maori, i sentir informatius, programes juvenils i música actual en aquesta llengua indígena va transformar evidentment la percepció social de l'idioma, i la ràdio el va treure a l'àmbit cerimonial i el va situar, com ha de ser, a la quotidianitat contemporània.
And greetings to all our Pākehā friends throughout New Zealand.
Ahakua irango nanga maori.
Bueno, i de Nova Zelanda peguem a l'altra punta del món, perquè quina cosa més curiosa això dels idiomes. Això me sona a música de la Índia, i sembla que a la Índia, gràcies a la ràdio, hi hagué unitat lingüística sense uniformitat.
Exactament. Pensa que la Índia és un dels països amb més diversitat lingüística del planeta, i des de la seva fundació va ser la ràdio All India Radio, va optar per emetre en desenes de llengües i dialectes. Clar, un territori immens, amb moltíssima gent, la ràdio va ser sovint l'únic mitjà capaç d'arribar a zones rurals amb informació sanitària, educativa o agrícola en la seva llengua materna. I no va imposar una sola llengua, sinó que va construir cohesió nacional respectant, evidentment, la pluralitat lingüística.
Això ja mos sona més africà, sí, Senegal. Gràcies a la ràdio, els senegalesos se van poder informar en la seva pròpia llengua.
Exacte, en molts països africans, la llengua oficial, que és herència colonial, no és la més parlada per la població. Al Senegal, el Wolof és la llengua franca real. Les ràdios comunitàries que emeten en Wolof i altres llengües locals han estat essencials per democratitzar la informació, és a dir, perquè tothom pugui entendre què està passant al món, o al manco en el seu país. Campanyes de salut pública, educació cívica o participació política han arribat a la població a l'idioma que realment entenen, i la ràdio va permetre que la paraula pública no quedés restringida a qui dominava únicament el francès, sinó que va fer això. arribar a tothom.
General Bousso defi text manga won ci Medina Yoro Fula mom nak tit na lol ci ren ji li nga xamne moy mbayum
quero desenho sol amarelo e com cinco ou seis retas é fácil fazer castelo.
Que m'agraden Toquinho, Aquarela, que bona... Que...
Ja me la posava ma mare quan era petit.
Oh, quina cançó més maca, sí, sí. És que també en el Brasil, gràcies a la ràdio, la oralitat va esdevenir identitat, Xavi.
Exacte, ara ho explicarem. Va consolidar la identitat sonora del portuguès brasiler. Emissores com Ràdio Nacional va difondre samba, radionovel·les i retransmissions esportives que van marcar generacions. La narració futbolística brasilera, intensa i musical, va convertir la llengua en espectacle emocional. Clar, i la ràdio no només transmetia contingut, sinó que amplificava la cadència i la vitalitat pròpies del país, és a dir, del portuguès brasiler.
A Voz do Brasil, o programa mais tradicional do rádio brasileiro, completa 85 anos hoje. No ar desde 1935, a Voz.
Quan vaig conduiguent.
Gràcies per la ràdio, diu en Tomeu. Per què? I de perquè Mallorca, la ràdio ha estat un instrument de vegades silenciós, però decisiu en la normalització de la nostra llengua.
Exactament. Durant el franquisme, ho sabem, l'ús públic del català estava fortament restringit i la major part de l'emissió radiofònica era en castellà. Tot i això, en l'àmbit local hi havia espais puntuals, especialment emissores com Ràdio Popular de Mallorca, en què la llengua pròpia començava a aparèixer tímidament.
Sí, 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 sí.
Sovint en programes culturals o religiosos, i després amb la democràcia i l'estatut d'autonomia, la situació canvia radicalment. La creació de mitjans públics en català va suposar un salt qualitatiu. Primer, en Ona Mediterrània, si no recordo malament, del 2000 al 2012.
Ona Mallorca. I molt abans, a finals dels anys 80, Ràdio Jove.
Ràdio Jove,
que va donar la porta a molt d'artistes i molt de músics durant molt de temps, fins que se va transformar en Som Ràdio. Després de Som Ràdio va venir Ona Mallorca, fins al 2012, com tu deies.
I que va apostava per una ràdio íntegrament en català, amb arrelament insular, i posteriorment amb Ivetra Ràdio, que ha consolidat un estàndard oral propi de les illes. I, clar, la ràdio en català a les Balears ha tingut, podríem dir, això ho hem comentat avui amb els lingüistes de la casa, tres funcions claus. La primera, normalitzar la oralitat formal en català de Balears, és a dir, és propi de cada illa, és dialecte. Moltes generacions, clar, havien après a escriure en català a l'escola, però no l'havien sentit en registres informatius o periodístics, i la ràdio va omplir aquest buit, notícies, tertúlies, retransmissions esportives, tot en llengua pròpia.
Efectivament, però no d'oblidar, per favor, de ser justos. No oblidar els companys de Ràdio Nacional d'Espanya, que van ser els primers, verdaderament, en emetre en català, en paral·lel, després, en l'informatiu balear, perquè jo t'he dit de Ràdio Jove, però abans hi havia Ràdio Nacional.
Clar, sí, sí.
També,
és a dir, preservar variants dialectals.
Exacte.
O construir comunitat, és a dir, clar, unes illes on la pressió demogràfica i turística de qualque manera ha transformat profundament l'entorn social, la ràdio en català ha funcionat com a espai de continuïtat cultural i sense fer renou, de qualque manera ha mantingut viva una manera de xerrar i d'explicar el món.
Clar,
per
sí.
Això faim la feina que faim. Jaume Noguera.
Construint comunitat, efectivament. Jo ja t'he dit, d'aquí 15 dies farà 2 anys que faig a ràdio, perquè abans vaig fer un programa setmanal amb la meva germana, però era com fer un programa setmanal, no el mateix que estar-hi tot el dia, però ja era com una diversió, ara és una feina, no el mateix, però ja sempre estem molt lligat a la ràdio, perquè de menuts escolta-la, i després, quan la meva germana va començar a fer feina a la ràdio, jo era el més xulo de l'escola, ja t'he contat. Tu, que la meva germana fa feina a la ràdio. Jo som el germà de la Marca Noguera.
Home,
per favor, era el més xulo de tots. Jo som aquí...
De fet, ara et conto una anècdota, i és que la meva padrina jove va contar que un dia vivien el mateix carrer que vosaltres, per mi,
sí.
I varen anar en els programes de la germana, quan els eren petits, a cantar Nadales.
Sí, segur.
La ràdio, moran que els et sempre.
La ràdio, sí, és una cosa preciosa. I de vinga, m'on anem fins dilluns. Feliç dia de la ràdio, Xavi. I amb aquest gràcies per la ràdio d'on Tomeu Penya. Mos acomiadam. Salut a tots i visca la ràdio. Gràcies, visca. Xavi.
passis per la ràdio. Quan vaig conduint i el meu cos és tot que en sa ment. Gràcies per la ràdio, com tots els racons sonant sis cançons tan importants per mi i per tu. Sonant ses cançons tan importants per mi i per tu. Gràcies per sa ràdio.